Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:15 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Són les 11 del matí. Un minut, us saludem des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, sintonia en la qual ara mateix comencem un nou recorregut a Trotamundos. És la edició 949, corresponent en aquest dissabte 20 d'abril de 2024. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. Efectivament, comencem aquest recorregut que ens portarà fins la una en punt de la tarda, obrint camí amb l'avanç dels temes i protagonistes que passaran per aquestes properes dues hores de ràdio. La primera localització la farem amb la companyia del nostre col·laborador Joan Pallarès, que ens portarà fins al Berguedà. Allí coneixerem també el Jou Nature, a Guardiola de Berguedà. Seguirem parlant també d'un altre tipus de turisme, turisme termal. Avui coneixerem les propietats de l'aigua i tractaments del balneari Caldes d'Estrac. Arribarem a una nova edició de la secció de Plat a Plat amb l'Enguero Rodríguez i el Josep Maria París, nous plats i noves propostes. I tancarem la primera hora de programa parlant d'un producte realment molt exclusiu que ens arriba directament des de Laredo, des de Cantàbria. Avui parlarem de les anxoves Codesa. A partir de les 12 seguirem amb més protagonistes com el president de la cooperativa de Cervià. Amb l'Enric Dalmau parlarem de les reivindicacions també de la pagesia i els olis que elabora aquesta cooperativa, per cert, històrica de Catalunya. Del bon oli passarem als bons ibèrics. Avui coneixerem la qualitat i producte de Ibéricos Berman des de Guijuelo. Seguirem menjant fruita, fruita de la bona, la que té control i aval d'una denominació d'origen com són les peres de Rincón de Soto. Avui ens acompanyarà la seva presidenta, la Eva Lafraia, i proposarem també alguna recepta amb el nostre assessor gastronòmic, l'Enguero Rodríguez. I posarem la guinda al pastís, mai millor dit, amb un dels pastissers més prestigiosos de Catalunya, avui el Jaume Sàbat, de les pastisseries Sàbat de Sant Cugat del Vallès. Doncs aquesta és la proposta, aquest és el contingut. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el David Morral i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, comencem. Molt bon dia.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria a la Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria a la Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria a la Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Trotamundos.
Mirava al temps, Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Comencem la jornada d'avui, o hem començat la jornada d'avui, amb més núvols a les comarques del litoral central. Uns núvols que estaran presents també de cara a la tarda. Avui parlarem d'un dia bàsicament assolellat, aquestes quatre nuvolades al litoral central ara al matí, i a destacar respecte a dies anteriors és que pugen les temperatures, tant les mínimes com també les màximes. Un altre aspecte a destacar és l'Empordà, on bufarà la tramuntana durant tot el dia i per damunt del Cap de Creus les ratxes seran bastant fortes. I aquesta tarda sí que augmentarà la nuvolositat arreu de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, litoral per litoral, cap a les comarques del Pla de Lleida, on continuarà fent més sol, i també farà sol a l'Empordà a causa d'aquesta tramuntana que continuarà bufant i les temperatures que avui pugen respecte a dies anteriors. Aquestes temperatures baixen una mica de cara demà diumenge, i demà diumenge sí que augmentarà més la nuvolositat arreu de Catalunya. Uns núvols que demà a la tarda donaran ruixats dispersos cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Tot això esperant una important davallada de les temperatures que ens portarà a parlar d'ambient de ple hivern de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve. I pel que fa a Sant Jordi, doncs sembla que al matí doncs encara s'aguantaria, però a la tarda els ruixats i les tempestes afectarien sobretot la meitat nord de Catalunya, que al llarg de la tarda podrien afectar també d'altres punts del país. Per ara, sembla que al matí del dia de Sant Jordi el podríem salvar sense precipitacions.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
S'ocupem dels primers protagonistes que passen per aquesta antena de Trotamundos en aquest dissabte previ, en aquesta festivitat diada tan especial que és el proper dimarts, el dia de Sant Jordi. Bé, anem a començar el nostre recorregut. Avui ho fem amb Terres del Berguedà, perquè també us volem parlar, avui obrim el programa parlant d'alternatives turístiques. Parlarem d'un allotjament familiar. Dic aquest terme perquè és un tema molt particular que també ara aclarirem. Ho farem en aquesta zona del Berguedà, una zona especialment interessant per fer turisme familiar. Precisament de turisme familiar avui Parlarem com a primers protagonistes en aquesta antena, en aquesta zona del Berguedà, que arrenquem de la mà del nostre company, Joan Pallarès. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Una zona a Catalunya, per cert, molt adient, no?, per fer turisme, i més si és familiar.
Doncs sí, mira, ben bé podem dir que a Catalunya tenim de tot, i en el lleure no és una excepció. Des de sorrals immensos a les platges, fins a cims agrestos d'aquests, per gent ardida i muntanyencs bregats, no?, podem trobar paisatges per tots els gustos. I precisament al Berguedà trobem doncs, uns paisatges pintorescos, agraïts, d'aquells que omplen els ulls, i també, en fi, com les bones pel·lícules, doncs, aptes per tots els públics. Un turisme, al Berguedà podem fer un turisme de natura, uns dies de muntanya, per reunir-se sense presses, tota la família, amb la mainada pot gaudir, i a més els pares o els avis, doncs no oblidem que els avis també els agrada portar els nets al mitjà natural, doncs gaudeixen de la mainada, gaudeixen dels seus nets o dels pares dels seus fills, amb un passeig, amb uns jocs de natura, amb la descoberta dels arbres, ensenyar-los com són els ocells, en fi, les roques... Els vells camins de contrabatistes, per exemple, les mines, tenim vells carrilets també, o alternem aquí al Berguedà, per exemple, amb esglésies romàniques, no? O llegendes, aquelles llegendes tan boniques com les del Pedraforca, o, per exemple, les fonts del Llobregat, no?, que potser el riu més ben aprofitat del món des del mateix naixement aquí, en fi, al Berguedà. Bé, al Berguedà tots són arrels, i bé, no t'oblidis que el mateix nom del Berguedà doncs ve d'una tribu dels berguistans, que bé, ja estaven per aquí doncs, fa gairebé 3.000 anys, ja hi eren, i ja estava poblat, i tenim un poblament antic notable i realment d'identitat.
Certament, una zona molt interessant a Catalunya, que ens ha plasmat una mica de territori. El Joan Pallarès, doncs anem a fer-hi una estada, precisament en aquest allotjament familiar. Avui parlem amb el Jaume Ramos, és el director comercial de l'empresa Eix Estels, empresa doncs, que gestiona també cases de colònies i, entre elles, aquest allotjament familiar. Jaume, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dissabte. Com esteu?
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Estem contents de que ens acompanyis i que ens expliquis coses interessants. Segur que ens explicaràs aquest... Per què aquest terme d'allotjament familiar?
Doncs sí, molt clar, perquè igual que existeixen, i segur que tots tenim en la ment aquests hotels que són only adults,
sí,
i que estan destinats únicament a aquest públic que d'alguna manera discriminen a les famílies i no els deixen allotjar-se a nens o a menors de 18 anys, nosaltres hem fet el nostre hotel, el Jou Nature, hem fet la diferenciació, la contraposició, i és with kids only. És un allotjament familiar, un allotjament que s'ha especialitzat precisament en rebre aquestes estades de pares, mares, amb nens i nenes, que volen anclar, que volen fer, que volen tenir noves experiències i records de turisme, de cap de setmana, a l'estiu, gaudint de l'entorn, i, evidentment, la manera millor que tenim és precisament amb el naming, amb com definim, amb com ens presentem, i ens presentem com a allotjament familiar perquè és precisament el que som, un with kids only.
Uh-huh. With kids only, els nens com a protagonistes d'aquestes estades, paral·lelament, lògicament, amb els seus familiars, amb els seus pares, la família, en definitiva, per fer moltíssimes coses en aquesta zona del Berguedà. Guardiola de Berguedà esteu, exactament. El Joan ens
anà... Exactament, estem ubicats entre Sant Corneli i Guardiola de Berguedà, tan sols dos minutets del Museu de Mines de Cercs, que és, sí, evidentment, un dels reclams i una de les llegats històrics que tenim a la comarca del Berguedà, al costat del Pantà de Baells, a tocar de les famoses del famós Pedraforca que ens entronca i ens dona màgia i ens dona, i és un dels punts i dels referents a nivell turístic de Catalunya, del Museu del Ciment, que mereix molt la pena poder visitar, de Fumanya, on hi ha un dels jaciments arqueològics de petjades de dinosaures més reconeguts a nivell europeu, i amb un entorn, l'entorn del Prepirineu que s'ha de posar en valor, perquè moltes vegades passem per el Berguedà, passem per la C16 amunt per anar a pistes, per pujar a esquiar, i no ens aturem, no ens atenim a veure aquest paisatge que, com molt bé deia el company ara fa un moment, i és cert, és així mateix, ens omple els ulls, ens omple els ulls de verd, de natura, de desconnexió, de tranquil·litat, d'energia positiva, i evidentment, poder-ne gaudir amb un espai que està especialment pensat per famílies, amb animacions, amb activitats, amb instal·lacions especialment adequades per poder viatjar amb nens i nenes amb totes les comoditats, doncs és un mas, és un destí que les famílies no es poden perdre.
Realment inigualable. Teníeu aquí, han passat, perquè és una llàstima, però va tancar les seves portes, l'estació d'esquí Rasos de Peguera, no? Molt propera a vosaltres, que també feia que molta gent vingués a fer esports d'hivern, però lamentablement es va tancar. Però, en definitiva, una mica el territori és realment molt, molt interessant, no? Feu estades de quants dies, més o menys?
Doncs mira, tenim estades de cap de setmana, com per exemple la que just estem començant ara, en la que celebrem la família, l'amor i Sant Jordi, d'acord? O com la que farem el 4 i el 5 de maig per celebrar el Dia de la Mare, sí. O qualsevol cap de setmana del mes de juny, abans que arribi el mes de juliol i abans que arribi l'estiu. I estades més llargues durant tot el mes d'agost, doncs evidentment per aquestes vacances de desconnexió, slow life, amb activitats perquè els nens i les nenes en puguin gaudir i els pares els puguin acompanyar, si ho desitgen, per gaudir de la tranquil·litat. Al final estem parlant d'una instal·lació que té més de 5.000 metres quadrats, però que té poques habitacions, que no concentra, que no massifica la instal·lació, perquè no allotgem a més de 40 famílies, amb la qual estem parlant d'un allotjament molt tranquil, molt esponjat, on la gent es troba molt còmoda.
Mm-hmm. With Kids Only, amb aquest argument de molt pes, doncs munteu una mica unes estades en base en aquestes criatures, en aquests nens, i parlem d'una cosa molt interessant també, perquè als nens també els agrada menjar bé, eh? En aquest sentit, com una mica... Com enfoqueu?
Són exigents
uns sibarites, menjar, sí. En alguna ocasió n'hi ha algun que són verdaders sibarites, no? En aquest sentit, com enfoqueu aquest element purament gastronòmic del joc?
Home, doncs, la veritat és que tenim la sort de comptar amb un servei de restauració de màxim nivell. Plantegem tots els nostres àpats en servei de bufet, que és el que és més còmode per a totes les famílies, perquè puguin triar, repetir i escollir allò que els hi convingui, sempre introduint en totes les nostres propostes gastronòmiques productes a quilòmetre zero i productes bio, i doncs treballant el racó de les amanides, racó de primers, racó de segons i acompanyaments, el racó de postres, fets de manera casolana, fets a la mateixa instal·lació, i assolint i arribant, evidentment, amb tota i la màxima sensibilitat a qualsevol tipus d'al·lèrgia o de necessitat especial a nivell alimentari. No cal mencionar el tema del gluten o persones que no puguin vendre proteïna de la vaca, el porc, en fi, el que sigui, vegans, evidentment, doncs també doncs, molt benvinguts i molt ben tractats i molt ben preparats aquests bufets per poder-los acollir. Però com tu bé deies, el tema del menjar és com molt... El tema del menjar i l'espai menjador és com molt important. Estar en un espai de menjador que sigui lluminós, que sigui ampli, on no faltin les trones, on les taules estiguin espaiades, on la gent es senti a gust, li vingui a gust menjar, perquè a vegades el tema de l'slow food no és només un tema del producte, sinó també de l'espai que et convidi doncs, a poder estar tranquil i a poder gaudir d'aquesta experiència culinària.
Deixem que també recomani una visita en els oients a la vostra plana web, al jounature.com, al jounature.com, perquè aquí estic veient unes estades, el que ens deies, no? Ara, pròpiament, doncs, aquest cap de setmana, una estada familiar, una mica amb el Sant Jordi com a protagonista, però teniu estades del Dia de la Mare, posteriorment, doncs, ja cap a mitjans del mes de maig, a principis de juny. Realment feu productes molt particulars i molt abocats, no?, en aquestes criatures.
Sí, al final un dels avantatges que tenim o una de les coses per les que hem d'estar molt, molt agraïts és el alt índex de repetició que tenim per part de les famílies que ens visiten, perquè el nostre espai és un espai com molt singular, és un allotjament familiar molt diferent a altres experiències, a altres espais, a altres hotels on es puguin allotjar aquestes famílies els seus caps de setmana i a les vacances de Setmana Santa o les vacances d'estiu, i per tant repeteixen molt, com et deia. Per tant, per nosaltres és un repte, el repte de que els nostres equips d'animació proposin caps de setmana tematitzats. Hem tingut caps de setmana de robòtica i de ciència amb el Marc Boada, que ha estat amb nosaltres doncs gaudint i compartint els seus coneixements de ciència amb totes les famílies. Fem caps de setmana tematitzats, doncs, evidentment, Sant Jordi, el Dia de la Mare i de més. En fi, anem fent propostes molt variades al llarg de doncs, ara tots els mesos, de tot el mes d'abril, maig i juny, i durant tot el mes d'agost, des de l'1 d'agost fins al 3 de setembre, perquè les famílies puguin desconnectar, puguin passar una part de les seves vacances, o totes, si volen, acompanyats dels nostres equips, del nostre entorn i de totes les nostres instal·lacions.
El Jou Nature, d'Eixa Estels, a Guardiola de Berguedà. Donem el telèfon d'Eixa Estels o directament del Jou Nature?
No, podem donar el d'Eixa Estels, que és el de la central de reserves, que és el 93-265-2786.
Sí.
93-265-2786. Evidentment, poden entrar al jounature.com, on hi ha el sistema de reserves online, com qualsevol establiment, per poder fer la seva reserva a 24 hores als 7 dies a la setmana. I també tenen el canal de WhatsApp, que ens poden escriure, que el nostre director i l'equip de recepció, doncs, evidentment, els atendrà i els donarà tants aclariments i tants detalls com convinguin i com vulguin, per assegurar-se del que és, en definitiva, que estan escollint la millor opció per a les seves vacances i escapades familiars.
Cada cop es personalitza més, realment, aquestes vacances, i aquesta frase, with kids only, jo crec que queda absolutament personalitzat, que aquí els protagonistes són els nens, i a part, doncs, evidentment, doncs, tota aquesta família que comporta l'àmbit familiar. Jaume, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Al final, quan cerquem vacances, quan pensem en vacances, ho fem depenent de la nostra etapa vital i del moment en el que ens trobem, i quan viatgem amb nens, els que viatgem amb nens habitualment, doncs sabem que al final aquest condicionant, el fet de viatjar amb nois i noies de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anys, doncs ens fa escollir determinades opcions davant d'altres. I evidentment, doncs, la nostra és una opció guanyadora en tots els sentits en aquesta etapa.
Doncs quedeu-vos amb aquest telèfon que ens comunicava el Jaume Ramos, el 93-265-2786. Jounature.com, el jounature.com és la seva plana web en la que veureu fotografies d'aquest allotjament familiar. Jaume, repeteixo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i us convidem a venir sempre que vulgueu.
Una abraçada, molt bon dia. Company Joan Pallarès, et retrobo a la darrera part del programa. Avui parlem de pastisseria de primer nivell amb el Jaume Sàbat, a Sant Cugat del Vallès.
Perfecte, doncs fins ara.
Gràcies, fins ara mateix.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos. Els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Anchoa Escocesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Escocesa, la anchoa.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
M'he topat amb els teus ulls, que em miraven des de lluny, on es troba el que em falta i el que vull. I oblidant nens del present. Hem tornat a ser com nens, abraçant amb valentia aquest moment. L'eufòria ens...
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta primera hora de programa. Això no ha fet més que començar. Tornem de Terres del Berguedà per parlar d'un turisme. Fa un moment també estàvem parlant d'una tipologia de turisme molt familiar. Doncs ara també us volem parlar d'un turisme, per cert, cada cop més popular entre la gent jove. Estareu amb nosaltres que fa anys, quan un deia vaig a fer una estada amb un balneari, home, sonava una mica de gent gran, no? Aquesta persona deu estar malalta, té alguna patologia, necessita recuperació... Però cada cop més la tendència, sobretot en aquest perfil de gent jove, és previndre aquestes malalties, aquestes dolències, aquestes patologies. I en aquest sentit és on entren els balnearis a Catalunya, que tenim llocs realment extraordinaris. Avui en volem visitar un de ben interessant, és el balneari Caldes d'Estrac, en aquesta zona del Maresme. En parlem amb el seu propietari, amb el propietari del concessionari, i sobretot parlem també de tractaments, no? D'aquests tractaments preventius que cada cop més, i ara mateix ens ho asseguraran, la gent jove està més abocada a fer aquesta tipologia de vacances, aquesta tipologia d'estades. Toni Torrent, com estàs? Molt bon dia.
Tots plegats, que estigueu bé. Jo bé, també.
Si tu estàs bé, estem contents, i sobretot estem contents que ens acompanyis una estona aquest matí de dissabte. Un plaer, com sempre, parlar amb tu, Toni.
Vinga.
Escolta, és una tendència cada cop més marcada, aquesta, no?
Mira, jo precisament, com que he escoltat la teva introducció, i també vam estar intercanviant idees, jo avui estic amb el telèfon en el balneari. Concretament ara estic en la cova de sal, on es respira sobretot sal terrestre.
Sí.
Aquesta clàssica de la Himàlaia.
Estem...
Què ha passat després del Covid? Després del Covid són petits detalls, però que van canviant l'estructura de les noves generacions que venen a darrere nostre. Quan dic a darrere nostre, em refereixo, ja diria, potser del 55 enrere. No hi heu que decidir. I què passa? Pues, així és com hem vist. Quantes pel·lícules hem vist que els japonesos o els coreans van amb una certa freqüència a prendre aigües allà, i els romans ja per allà. Aquests ja me'ls assalto, no?
Uh-huh.
Bueno, en l'actual cultura entra el sistema d'alimentació, que es preocupen, a l'esport, que també se'n preocupen, però doncs, descobreixen que l'intercanvi més freqüent de l'aigua corporal amb l'aigua mineromedicinal de Caldes, i parlo pels meus clients, els hi dona una pell més tersa, els hi dona una empatia més forta, els hi dona més estimulació. D'alguna forma o altra, entren en la seva cultura, entren en la seva filosofia de vida.
Estem escoltant un so de fons, d'aquesta aigua present a la vostra cultura, al vostre dia a dia en el balneari Caldes d'Estrac, i que realment doncs, fa que un... doncs es relaxi, es prengui la vida d'una altra manera, i sobretot amb aquest punt d'inflexió que jo crec que és molt interessant. Preparant aquesta conversa amb el Toni, em deia, és que ara cada cop més la gent jove s'anteposa, preveu doncs, aquestes patologies i les vol previndre en el sentit de dir, bueno, doncs estic, jo què sé, estressat, nerviós, anem a fer una estada un cap de setmana, a veure si això baixa una mica el volum, no?
Sí. Sí, sí. O sigui, ho has definit molt bé, Miquel. A veure, el coneixement, diguem-li des del punt de vista ja científic, està molt a la mà de tothom, molt a la mà de tothom. Parlar de la reuma i l'artrosis és un concepte que se sap que en algun moment de la teva vida, tinguis 60, en tinguis 65, en tinguis 30, o 50, en tindràs de reuma i artrosis, perquè el nostre cos humà, fins que no surti una cosa nova, no està pensat per viure tants anys, eh? Seguim sent uns primates de 40 anys com a molt, de vida existencial. Però, doncs, què passa? Que el fet d'anar a prendre les aigües mineromedicinals, el fet d'una alimentació concreta, el fet d'una sèrie de conceptes que tenen més clars avui per avui els pares de família, la gent jove, les conferències que hi ha, la facilitat en accedir a informació, no van al balneari a curar-se res. Van, van al balneari com si anessin a jugar a squash. M'explico?
Sí, sí.
Forma part del que és la seva salut per prorrogar els seus anys de vida amb la màxima capacitat possible. O sigui, la feina ja no és un dels vitals i prioritaris. O sigui, la feina ja està en segon ordre. Tenir feina, tenir una vivenda... Però la més important que de l'entorn immediat meu és tenir la qualitat de vida.
Mm-hmm. Efectivament, aquesta qualitat de vida ens ajudarà a anar una estada en un balneari, doncs, a assolir-la, aquesta qualitat de vida. És una estada molt agradable, per exemple, aquí al balneari Caldes d'Estrac, ara parlarem d'algun tractament, alguna manera, doncs, de veure i de viure aquesta vida que ens està dient el Toni Torrent. Però, a més, és una localitat, doncs, que es poden fer altres coses a nivell turístic, no? Tenir un museu fantàstic molt a la vora, un territori molt interessant des d'un punt de vista gastronòmic també, per tant, doncs, un cap de setmana en aquesta zona és molt agradable. Si voleu més informació, per cert, teniu una plana web, balnearicaldetes.cat, balnearicaldetes.cat. Aquí, doncs, trobareu més informació de tractaments que en feu multitud, no? Una mica, doncs, entenc que també és parlar una mica, interactuar amb aquesta persona que vol passar una estada amb vosaltres i dir què necessites.
Miquel, jo podria dir-te que de tota la vida el balneari de Caldes d'Estrac, el no tenir adjunt un hotel ha sigut una filosofia diferent que els altres establiments. I ara és la que preveu. O sigui, no és una estància en un balneari, que també, sinó que et permet combinar la teva vida domèstica amb anar al balneari de Caldes d'Estrac. No necessites anar a Caldes de Vuit, tancar-te 10 dies allà per prendre les aigües. Aquí pots venir a les 5 de la tarda, a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, a les 11 del matí. Fas els teus tractaments, fas els teus relaxos i te'n tornes a casa.
Mm-hmm. Sí.
Una perifèria d'una quantitat enorme de persones. Val?
Sí, sí.
Els que volen fer una estància, doncs, ja, que no en són tants, no, en el meu balneari, no en són tants, ja, d'alguna forma o altra, es programen a través dels dos o tres que tinc col·laboració, un d'Arenys, un altre aquí a Caldetes i un altre aquí a Sant Vicenç, per si volen estar un cap de setmana, com molt. Però el seu, en el balneari de Caldetes, on tothom veia una certa frustració de no tenir hotel, s'ha convertit en una cosa... És com anar al gimnàs. Saps el que et vull dir? No necessites estar en un hotel per estar en un gimnàs. I això li ha donat més valor encara en el balneari. Això hi pot sumar-hi, doncs, que hi ha una associació molt potent, que és la d'Europa, de les ciutats termals de tot Europa,
mm-hmm.
Així com també tot el que és l'associació de viles termals de Catalunya, que bueno, són els que estan predicant, són els evangelistes, diguem-ho així, que estan predicant per els beneficis que porta el cos humà al termalí, les aigües termals.
Mm-hmm.
Les de Boí, les d'això, les d'allò, les de allà i més allà. Totes. Cadascú amb les seves particularitats. Però en el cas del balneari de Caldetes té aquesta altra, que és difícil de trobar. 100 metres de la platja i d'entrar i sortir. No necessites llogar un hotel.
Deixem que també comuniqui als nostres oients un telèfon d'informació, si voleu adreçar telefònicament. També podeu fer-ho a través del 93 791 26 05, 93 791 26 05. Recordeu aquesta plana web, balnearicaldetes.cat. Ara mateix ens estàs escoltant i ens estàs parlant precisament des del balneari Caldes d'Estrac, aquest matí de dissabte, que segurament hi ha molts clients gaudint de les vostres aigües, gaudint dels vostres tractaments i fent salut, en definitiva, que és una mica el que es tracta, no? Doncs mantenir la salut i preveure, doncs, que a mesura que ens anem fent grans, doncs, home, doncs, s'han de prendre mesures i una mica...
Sí, 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 sí.
Fer desconnexions una mica de la realitat, no? Que això els balnearis ajuden molt.
Apreciats oients, som un 65% d'aigua. Renovar-la com més de pressa es renova l'aigua, en aquest cas els mossis que està a la nostra aigua, més et vas mantinguent en forma. No és el mateix que se't renovi cada 30 dies l'aigua corporal, que no pas doncs, un cop per setmana. Això té un benefici increïble. Bueno, som aigua, som aigua.
Efectivament, efectivament, som aigua. Aigua termal, envers el cos, que diuen. Nosaltres avui volíem posar doncs, aquest punt d'informació també en aquesta tipologia de turisme, també, que no deixa de ser-ho, que Catalunya té cada cop més pes, cada cop més importància, cada cop més seguidors.
I molt familiar.
Exacte, i molt familiar, perquè aquí... a partir de quina edat es pot venir al vostre balneari?
Sí, de 4 anys.
4 anys. Sí. I fins als 150,
Sí.
Com a mínim, Toni, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te. Gràcies per passar una estona amb nosaltres. Quin ambient més relaxat que es respira i es veu i es sent, des d'aquí. Quina enveja.
Ara? No puc posar-te uns clients a la ràdio perquè fa temps que no han vingut. O sigui, no...
Doncs no pateixis, amb una altra ocasió.
No, escolta, estic improvisant, Improvisant.
Absolutament,
Hi ha un senyor a l'altre costat, que és un locutor de ràdio, i estem parlant sobre el termalisme, l'aigua i el que ara ha entrat a la nostra cultura. I, per tant, així, arriesgant-me el que passi, et pregunto, i tu respondràs, per què vens al balneari? O què és el que més t'agrada del balneari?
Jo acabo d'arribar aquí per prendre les aigües, doncs, òbviament, per les aigües, perquè la meva sang s'assimili a la composició de les aigües, el més possible. Vinc a recollir-la a la font, darrere, amb una garrafa cada setmana, per veure-la.
Mira, ara em surt un deportista. Ara em surt un deportista que ve aquí habitualment. Es diu Carles.
Bon dia, Carles.
Bon dia. Doncs mira, la veritat és que va ser un descobriment molt oportú. Vam descobrir, jo i la meva parella, fa un temps al balneari per casualitats, per anuncis. I la veritat és que tant a mi com a ella, que tenim diversos problemes i el dia a dia, ens van molt bé les aigües. Per què? Perquè ens ajuden moltíssim a relaxar-nos. Ens van fer una explicació de que són aigües autènticament termals, que ens arriben de 3 quilòmetres de profunditat, o això ens van dir. I realment és un descobriment únic. Quan surts d'aquí, tu notes molt, O sigui, notes com si estiguessis més rejuvenit.
Que no és poc, Que no és poc. No. Moltes gràcies pel teu testimoni, Carles.
A tu, que vagi molt bé.
Gràcies, molt bon dia.
Igualment. Bueno, Miquel...
Si... Seguim amb el Toni Torrent. Gràcies, Toni, també per aquests testimonis. Tal com deies tu, pescats una mica al vol. Gent que està ara mateix doncs, fent aquests tractaments al teu balneari. Moltíssimes gràcies per tot. Una abraçada ben forta, Toni Torrent.
Una abraçada a vosaltres i a tots els oients. Gràcies per escoltar-me.
Gràcies. Balnearicaldetes.cat, amics. Aquesta és la solució per al dia a dia, per relaxar-nos, que bona falta ens fa a tots. Nosaltres seguim. Endavant.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre. El restaurant Amonare Nechea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Ingueru Rodríguez.
Hoy una sección de Plato a Plato que también, echa un vistazo a la carne de caza. Sabéis que en esta sección, especialmente a lo largo de todo el año, además, pues nos gusta especialmente hablar de la carne de caza porque no sé si es una moda o una tendencia. Ahora nos lo dirán, pero cada vez se utiliza más. Ainguero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, pues estupendamente.
José María, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Muy buenos días, José María París, responsable de PAC. También hoy hablando de buena cocina y hoy de caza.
Caza, que nos gusta mucho.
Cuéntalo tú.
Sí, pues mira, que no es la primera vez, ¿no?, que hacemos plato con lomo de jabalí, con productos de jabalí, pero bueno, o sea, hoy queremos volver a destacar, ¿no?, los platos de caza por su calidad. Son productos naturales, son productos que podemos recibir, todo lo que nos transmite el campo, todos esos aromas, esos sabores silvestres, y entonces pues la forma de elaborar lo que nos da Ainguero nos trae un platazo.
Decíamos, Ainguero, perdona, está de moda, es una tendencia, bueno, modas pasajeras, ¿se come carne de caza específicamente en alguna época del año?
Yo creo que hay zonas que se come todo el año. ¿Por qué? Pues porque todo el año hay prácticamente caza, hay monterías, hay cosas y se come todo el año. Además, hoy en día pues tenemos unos medios tremendos y se va acumulando y se va congelando y tal, y bueno, y tienes prácticamente carne de caza todo el año. Además, hay zonas interiores o de montaña que se come todo el año. Algo común. Sí. El tema es que hay que desmistificarlo un poco. La gente tiene una cosa que como la caza, no sé, como que has matado un animal y tal. Y bueno, pues que matamos todos los animales, las vacas, los pavos, no lo comemos todo. Todo lo que anda, corre, vuela a la cazuela. Pues esto es lo mismo. Entonces, y sobre todo decir, es que es muy fuerte. No, es según como tú la hagas y la elabores. Y entonces nosotros intentamos siempre que sean cosas muy simples, muy sencillas, con pocos ingredientes, porque siempre decimos que menos es más. En este caso, este lomo de jabalí asado es una delicia, porque fijaros, un kilo de lomo de jabalí o más para 4, 5, 6 personas tranquilamente. Uh-huh. 3 dientes de ajo, manteca de cerdo ibérico, vinagre, aceite, lechuga y cebolla nueva y sal. O sea, fijaros, la lechuga y la cebolla va a ir de complemento. O sea, que tenemos 3 ingredientes para hacer un lomo de jabalí al horno, asado. Muy fácil, vamos a sazonar bien, vamos a primero machacar bien el ajo con la sal y lo vamos a dejar reposar, lo vamos a sazonar bien todo ese lomo de jabalí, lo vamos a reservar ahí como mínimo una hora, para que coja un poquito ese gusto al ajito y tal. Pero luego lo vamos a limpiar con un papel y lo vamos a untar con la manteca de cerdo, lo vamos a poner en una fuente, le vamos a añadir un vaso de agua a esa fuente, y lo vamos a ir a meter al horno, un horno medio, hasta que veamos que está dorado. Vamos a ir dando vueltecitas hasta que está dorado. Cuando ya lo tengamos que está doradito y vemos que lo trinchamos y no nos saca ninguna sangre ni nada, ya lo tenemos hecho, no lo hagamos más. Y normalmente es una hora de cocción por cada kilo de carne, más o menos, a unos 160 grados, aproximadamente 150, 160, dependerá mucho del horno. Y una vez asado, lo vamos a reposar 10 minutos, lo vamos a trinchar y lo vamos a cortar en lonchas finitas y las vamos a poner como si fuera un abanico. Podemos en círculos o en esto. Y luego vamos a esa lechuga y esa cebolla nueva, ¿qué vamos a hacer? La vamos a picar, la vamos a poner de cama por encima, ¿no?, de esto, para que comamos todo a la vez. Y si queremos una guarnición, pues también la podemos hacer. Y con ese jugo resultante lo vamos a reducir un poco y vamos a adornar el plato. Tenemos un platazo con poquitos ingredientes riquísimo.
Uh-huh. Riquísimo. Además, muy sano, porque la carne de caza, no nos cansaremos de decir, José María, que es muy sana.
Totalmente, baja en grasa. Aunque, y aquí tenemos también un producto que es muy, muy, muy interesante hablar de él, ¿no?, como complemento, y como que sepamos también muy bien cuál tenemos que escoger. Y es la manteca de cerdo ibérico. Aquí, este potencia también que nos va a dar, si es una manteca de cerdo ibérico, que venga de la bellota, que sea un cerdo ibérico de bellota. Uh-huh. Puede ser también si es de cebo de campo, pero con una manteca que venga de bellota, vamos a cambiar mucho,
va a crecer
y va a ser una potencia del sabor muy, muy, muy...
Porque buena. El jabalí ya tiene ese sabor a campo, ¿no? Pero no lo vamos a hacer que no sea invasivo demasiado. O sea, que vamos a dejarle esa suavidad porque la manteca va a contrarrestar esa potencia. Entonces, al dorarlo, que va a sacar el exceso de humedad que pueda tener, y luego placentarlo con una cama de lechuguita picadita con cebolla, que lo que va a hacer es el retrogusto, limpiárnoslo.
Vamos a tener más matices naturales también. Es el mejor complemento para un producto totalmente natural.
Sí. Uh-huh. En la Monarín tienes mucho cliente que viene también específicamente a comer caza, ¿no?
Tenemos un menú específico de caza que es, vamos, es una delicia, ¿no? Entonces, siempre decimos por encargo, porque la única manera de... Somos un restaurante pequeñito y lo que queremos es hacer las cosas al momento, no hacerlo antes de ayer para servirlo dentro de 3 días, sino que... Entonces, siempre decimos, esto hay que reservarlo, hay un mínimo de comensales, como las paellas, mínimo, pues X. En nuestro caso es mínimo 4 personas.
Cazadores y no cazadores.
Y no cazadores. Y en esto es curioso, porque las amas de casa y mucha gente en general, y muchos deportistas, ¿no?, que han descubierto la caza, se han dado cuenta del potencial que tiene, porque tiene muchas proteínas, muchas vitaminas, pero no tiene nada de grasa, porque son animales que están en el campo y están muy trabajados.
Cada vez quien más valora...
Y valoran más saludable, toda esa proteína sana y natural, con esos matices de campo, de hierbabuena, de tomillo, de orégano, de baya, en fin, de muchas cosas que el animal come en el campo, que no está alimentado. Que no está alimentado. Entonces, cuando prueban estas elaboraciones tan simples, tan sencillitas, que las podemos hacer en casa cualquiera... Joder, pues disfrutan muchísimo y se dan cuenta de que es un producto a tener muy, muy, muy en cuenta, ¿eh?
Bueno, pues aquí está ese lomo de jabalí asado, una receta que también, lógicamente, dentro de este menú específico de caza podéis saborear en este restaurante Amonar en Echea de Botarell. Hoy lomo de jabalí y la próxima semana, si os parece, echamos la vista al cielo y nos comemos una perdiz.
Pues sí.
La semana que viene. Perdices al vino blanco. Esta será la próxima receta de Plato a Plato. Será el próximo sábado. Gracias. Buen fin de semana a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós. Hasta otra.
El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Anchoas Codesa. 3 generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos con más temas en esta última parte de la primera hora de programa, ¿eh? Os lo decíamos en nuestro sumario, nuestro avance de temas. Hoy queremos hablar también de anchoas extraordinarias que nos llegan directamente desde Cantabria, desde la localidad de Laredo, que, como sabéis, es una de las localidades que tiene la anchoa como, yo diría, casi un emblema de su bandera, ¿eh? Hoy hablamos con Fidel Ortiz, es el responsable, el director adjunto de Conservas Codesa. Con él siempre hablamos en esta época, precisamente porque es una época en la que empieza el movimiento de pesca, ¿no? Una vez más, hay 2 periodos del año, pero este especialmente es un periodo muy interesante. Vamos a saber cómo están las cosas, porque parece ser que también el tiempo está un poco movido. En fin, y veremos a ver qué es lo que da de sí. Fidel Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantados de saludarte, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, parece que el tiempo no acompaña a esta costera, ¿no?
Sí, bueno, justo, pues bueno, cuando tenía que arrancar, que es ahora lo que es la costera, la buena, la del pescado, la del bocarte, el boquerón bueno,
sí.
Es ahora la de primavera, de abril y mayo. Bueno, realmente empieza en marzo, pero bueno, en marzo es pescado más pequeño, todavía no viene el grande de costera. Y bueno, ahora los meses que se centran en abril y mayo, pues bueno, pues lo que llevamos de abril, pues la verdad es que se ha metido mal tiempo y bueno, pues estamos a ver si mejora un poquito, pero bueno, generalmente pues más o menos arranca. El año pasado arrancamos justamente el 10 y este año estamos esperando, porque veo que para la semana que viene, creo que para el domingo entra otra vez mal tiempo, toda la semana, así que bueno, vamos a ser optimistas, ¿eh? Y esperemos que bueno, que toquen con ello. Pero bueno, vamos a esperar, queda todavía tiempo.
Pero la verdad es que es un periodo este, en fin, en un momento u otro, pues sí que estará, en fin, todo lo que dicen, como se dice coloquialmente, todo el pescado vendido, ¿no? Pero vosotros estáis muy atentos a llevaros el mejor, ¿no? El mejor
sí,
bocarte.
Sí, claro. Nosotros dependemos de ahora de la campaña primavera, digamos que hay dos, ¿no? La de primavera y luego la de invierno, es el mismo pescado que se va moviendo, pero claro, no tiene nada que ver. El pescado de invierno es de septiembre, octubre, noviembre, que digamos se prepara para aguas más frías, más profundas, para pasar el invierno, entonces crea mucha grasa. Entonces nosotros, digamos, el acopio lo hacemos con el pescado de primavera, que es el más limpio de grasa y el de mayor calidad, ¿no? La ancha es mucho más carnosa, no tiene nada que ver a esta otra. Entonces ahora es lo que dices, todo nada. Ahora en estos dos meses donde tenemos que estar, digamos, para hacer la costera, donde hacemos el salazón. En este caso, pues bueno, mi padre y yo somos los que a diario recorremos los puertos. Empezamos pues por País Vasco, Cantabria y Asturias y vamos siguiendo el pescado, ¿no? Ya son años de experiencia, conocemos a muchos barcos y demás y estamos en constante contacto con ellos, da igual que sean las 2 de la mañana que las 5 de la tarde. Estamos pendientes, nos dicen, y allá donde sale pescado, pues nos movemos por un sitio para otro o nos dividimos y bueno, pues es importante estar en el puerto porque hay partidas de todo tipo, hay más frescas, menos frescas, de un tamaño mayor, otro menor, unas de alba, otras de sejo, otras que son de ayer y quieres una de alba más fresca. Entonces, pues bueno, hay muchos matices, ¿no? Y depende de la pesca, pues hay un cuesta un precio, cuesta otro, y bueno, pues hay que estar. Yo, como digo, el ojo del dueño engorda el caballo, ¿no? Y siempre si quieres tener una buena calidad de producto final, tienes que empezar por el principio, por aquí, conseguir una buena materia prima y luego hacer todo, evidentemente, el proceso de curación, elaboración con el equipo. Y bueno, pero esto es intenso, son dos meses muy intensos, que son 24 horas por ir para el puerto, pero es algo que nos apasiona, nos encanta y bueno, pues ahí, de la mano con mi padre, estamos ahí todos los días.
Os hacéis con el mejor producto y ya lo lleváis a vuestras instalaciones y es ahí donde lo entregáis a vuestro equipo, tal y como decías, que es un equipo realmente profesional y que, en fin, cuidáis hasta el último de los detalles para conseguir el resultado final, que son esas anchoas, que son una maravilla, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ya digo que esto parte estamos... Yo me he conseguido la tercera generación ya, soy la tercera generación en la empresa. Estoy junto con mi padre también en oficina, viendo clientes y demás. De hecho, mira, este domingo nos vamos para Madrid, que asistimos al Salón del Gourmet durante toda la semana. Y bueno, y luego en la producción la lleva el maestro conservero, es mi tío, que ya, bueno, toda la vida metido en fábrica.
Entonces, Julián
que
Fernández.
El pescado que nosotros compramos en el puerto. Y ahí se descabeza uno a uno, se meten barriles con prensas. Poco esto te cuento a grandes rasgos, porque luego tiene muchos matices. Pero bueno, es así, se descabeza, me entra el barril entre camadas de sal con unas prensas, luego eso se retira y se deja curar aproximadamente un año más o menos. Y cuando ya ha llegado ese punto de curación, lo que se hace es, digamos, meter a cámara en frío, se le baja a 4 grados para cortar ese proceso de curación, ¿no? No al 100%, pero sí prácticamente, bueno, a un 96%. Y entonces eso se queda ahí y ya vas utilizando el salazón, pues que necesites diariamente. Lo vas sacando y elaborando por un equipo, que principalmente son mujeres. Trabajan muy bien y luego además, por tradición siempre ha sido así. Lo mismo que el hombre antiguamente estaba en la mar, pues las mujeres estaban en fábrica. Tenemos un muy buen equipo que trabaja muy bien. Yo lo que digo son las que le dan la elegancia al producto, ¿no? Digamos, mi tío en ese sentido es quien le da el punto de curación perfecto para que quede el aroma, la mordida, que quede buen lomo a la anchoa. Y luego, pues las chicas en producción son las que ya, digamos, separan los dos lomos, quitan la espina central, quitan también todas las barbas, las espinas que quedan por ahí y la empacan, le dan la elegancia, ¿no? Y luego de ahí, pues nada, ya la labor de oficina, que es muy importante, siempre hablamos de la producción nosotros, pero tan importante es tener una buena calidad de producto, como luego en oficina, desde el equipo de oficina, dar una buena, digamos, atención y servicio también, ¿no? Entonces, bueno, intentamos cumplir todo, ¿no? para que el cliente, pues bueno, esté satisfecho, contento y bueno, y pues mandar también, evidentemente, pues el mejor producto siempre.
Cerrar ese círculo que hablas y además cerrarlo con éxito. Digo eso porque nosotros hace muchos años que estamos hablando con vosotros, en cualquier caso dando a conocer productos. Digo eso porque en Cataluña ciertamente cada vez se os conoce más, se ve más las anchoas Codesa en establecimientos de productos pues realmente gourmet. Realmente estáis abriendo un campo muy interesante, muy importante en Cataluña. Cada vez yo creo que estáis muy satisfechos, ¿no?
Sí, la verdad es que, pues mira, entonces en estos años, pues bueno, ahora mismo se han desvirtuado mucho las calidades. Me refiero a desvirtuado con que se mandan, digamos, elaboraciones a terceros países, no solo con la anchoa, con otros productos. Entonces, Codesa, nuestro equipo, hemos seguido manteniendo, digamos, no hemos cogido atajos, seguimos manteniendo, pues como empezó mi abuelo hace muchos años, pues el 100% elaborado aquí, en nuestro caso en Laredo, 100% con Cantábrico Primavera, no otros orígenes. Entonces digamos que nos hemos especializado muchísimo y con el paso de los años pues hemos ido posicionando muy bien la marca y hemos ido dando, digamos, una confianza a los clientes, a los consumidores, ¿no? Entonces todo eso, todo ese esfuerzo y trabajo de años, pues bueno, la verdad es que ahora mismo estamos muy muy reconocidos en un segmento, digamos, tanto de alimentación como en hostelería, pues un segmento de nivel, de calidad alta. Y bueno, pues la verdad es que estamos contentos porque todo ese esfuerzo pues se ve reflejado y la verdad es que pues muy bien, estamos teniendo muy buenas colaboraciones, no solo en Cataluña, en Barcelona, sino a nivel nacional. Uh-huh. Ahora pues que en otras zonas pues estamos trabajando muy bien. Y sí es cierto que allí en Cataluña pues estamos muy bien posicionados en buenos clientes que buscan calidad, que no buscan precio. Y ya sabemos que no somos como un buen vino, ¿no? Ya sabemos que no somos productos de primera necesidad, donde a veces hay que buscar un poco más el precio, pues no sé, llámese la leche, el pan, que son más de un consumo diario. Pero en este caso, pues la anchoa, oye, quien le apetece darse un homenaje, pues me dice, hoy me voy a gastar un poquito más, pero me voy a dar un homenaje, me voy a comprar unas anchoas, que mira, voy a quedar encantado, o quiero hacer un regalo y quiero dar unas anchoitas también, y la verdad, pues que es un acierto, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, ¿eh? Un acierto, por cierto, si podéis hacer un regalo, hacerlo, porque vais a quedar estupendamente. Codesa.es es la página web a través de la cual también podéis comprar online esos productos. Con eso acabamos, pero sí que me gustaría abrir un pequeño paréntesis en algo también creo esencial, muy importante. Evidentemente la anchoa es obviamente lo importante, pero el aceite, ese aceite que ponéis, que es una maravilla también, que vamos, hay que aprovecharlo hasta la última de las gotas, ¿eh?
A ver, tirarlo o dejarlo tirar.
Eso es un pecado, vamos.
Pero dejarlo ahí es un crimen, porque al final el aceite nos le hacen a medida en Priego de Córdoba. Utilizamos una oliva para la Codesa Serie Oro y un Virgen Extra para la Codesa Serie Limitada, pero un Virgen Extra que nos hacen a medida, muy planito, de dos variedades, para que le respete el sabor de la anchoa. Y bueno, pues hay que mantener siempre, yo siempre digo, cuanto mejor es el producto, pues el acompañamiento también, ¿no? Y aunque bueno, hoy el aceite de oliva se ha convertido en, bueno, está disparado, pero bueno, esperemos con las lluvias que ha habido por el sur, por Andalucía y demás, esperemos que templen los precios, pero bueno, hay que mantener, hay que poner un buen aceite de oliva, un virgen extra, y siempre que le respete el sabor de la anchoa.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, las anchoas con mayúsculas. Si queréis saber lo que es bueno, de verdad, haceros con anchoas Codesa, que es una maravilla, que es, en fin, cuidan hasta el más pequeño de los detalles, como ha quedado demostrado en esta charla con Fidel Ortiz, director adjunto de Conservas Codesa, que hoy nos ha acompañado esta mañana de sábado, y al que le agradezco su tiempo, porque sé que últimamente vas atareado de tiempo, y no solo profesionalmente, sino familiarmente, porque ha habido un nacimiento fantástico en tu casa, ¿eh?
Sí, sí, una niñuca que ha venido, todo fantástico. Uh-huh. Yo tengo dos niños ya, y ahora ha venido una niñuca, así que bueno, estamos encantados, y bueno, pues siempre en la vida es una felicidad Así que, pues mira, encantados. Va todo claro muy bien. Sí.
Enhorabuena y felicidades. Y en dos días ya comer anchoas, ¿eh?
Eso es.
Eso seguro.
Eso espero.
Eso seguro.
Si no, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, habrá que intentarlo por lo menos.
Bueno, seguro que sí. Enhorabuena y felicidades, de verdad. Que seáis muy felices en esa familia. Dale un abrazo a tu padre de mi parte también, por favor.
De tu parte.
Y otro para ti. Gracias, amigo. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias, Fidel. Fidel Ortiz, director adjunto de esa empresa Codesa, por cierto, establecimientos habituales en Cataluña, bueno, pues cada vez se conocen más, y a través de esa página web, codesa.es. Nosotros seguimos. Todavía tenemos muchos protagonistas que pasarán por esta antena hasta la 1:00 p.m, así que espero que os quedéis con nosotros. Volvemos.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Radio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Etxea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Etxea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenetxea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Etxea, el sabor que mereces. Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Doncs obrim aquesta segona hora de programa a partir d'ara mateix, a partir d'aquest punt horari de les 12. Ja sabeu que us acompanyarem encara al llarg d'aquest matí de dissabte fins a una en punt de la tarda parlant de diferents temàtiques, moltes elles, per cert, englobades, centrades en aquest sector de la pagesia, que darrerament ens ocupa. I per què no dir-ho? Sona atòpic, però també ens preocupa, perquè és un sector doncs, que està passant moments complicats i des del nostre punt de vista no sé si se li està fent el cas que se li hauria de fer. En aquest sentit, ja sabeu que aquestes darreres setmanes estem trucant a la porta amb unes entitats molt lligades en aquest sector de l'agricultura i la ramaderia, com són les cooperatives a Catalunya, el cooperativisme a Catalunya, que té un pes específic realment molt important i que cada cop fan productes i programes també més competitius. Avui parlem també de la cooperativa de Cervià. Anem cap a la zona de les Garrigues per parlar amb una cooperativa realment històrica també i que té el bon oli com un dels elements fonamentals. Avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Enric Dalmau, que saludem aquest matí i dissabte, responsable d'aquesta cooperativa de Cervià i alhora també president de la denominació d'origen Les Garrigues. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Bé, una situació complicada, la que s'està vivint en aquestes darreres setmanes, sobretot aquest despertar de la pagesia a Catalunya, no?
Bueno, sí, però bueno, és que ja ho tenim, ja fa temps que està complicat tot aquest tema de la pagesia, no? I per el damunt, bueno, ja per si sol ja és complicat, el que ja està, pues, està afectant molt més en aquestes sequeres que realment ho acaben de fer malbé tot, no? O sigui, és molt difícil lluitar contra això, no? Uh-huh. A partir d'aquí, bueno, fem tot el que podem. El tema de que pues, bueno, una mica de rec s'augmenta bastant el problema, però bueno, hi ha moltes coses que s'haurien de canviar perquè això funcionés d'una altra manera, no?
Enric, des del teu personal criteri i des de la teva opinió, que ens interessa molt, si no estiguéssim vivint la sequera que s'està vivint a Catalunya, tota aquesta revolta, totes aquestes manifestacions, s'haguessin produït?
Bueno, jo crec que la sequera ho ha empitjorat, no? Però bueno, hi ha molts temes importants que no és la sequera que fa que cada vegada pues, bueno, hi hagi molts menys agricultors, que la gent jove no vulgui dedicar-se a l'agricultura, i això és un tema molt més profund. O sigui, per mi l'agricultura està tenint pues, bueno, una transformació a lo bèstia, vull dir, de que bueno, les competències que tenim pues, fan de tercers països de fora de la Unió Europea pues, fan que el que més és més important, no? Que els seus dos productes pues, siguin els que siguin i que la gent no es pugui guanyar la vida, que
al fi i al cap, el pagès també el que necessita és poder guanyar la vida, no? A partir d'aquí, pues, hi ha molts temes, hi ha temes de mercat, els temes de mercat potser són difícils, però després també tenim molts temes de les normatives que venen de la Unió Europea, no? Aquests, jo penso que les normatives de la Unió Europea, per en comptes d'ajudar a solventar els problemes, el que fan és fer-los més grans, no? Uh-huh. Però, bueno, aquí estem.
Estem parlant, doncs, d'aquesta cooperativa de Camp de Cervià, en aquesta denominació d'origen les Garrigues, l'oli com un dels elements fonamentals de la vostra activitat. En fi, les persones que pertanyen en aquesta cooperativa, sincerament, hi veuen futur en aquesta feina de l'agricultura?
Home, a veure, sempre ha sigut dura l'agricultura, eh? Sempre ha sigut... bueno, però nosaltres, per exemple, la nostra cooperativa és de l'any, se va fundar l'any 1914, pues, bueno, ja han complert los 100 anys, ja farem sobre uns 110 anys. Això vol dir que pues, el model aquest cooperatiu pues, ha ajudat molt, moltíssim, a que la gent del món rural, la gent dels pobles puguin viure pues, de la feina que fan, i si més no, pues, de que els productes que produïm pues, tinguin una sortida al mercat i que al final tinguin una rentabilitat que faci que la gent se pugui dedicar, no? Bueno, a aquest ofici. Uh-huh. Que, malauradament, que a vegades les coses són més complicades. Però, bueno, jo penso que el paper que hem tingut les cooperatives no a Cervià, a les Garrigues, sinó a tota Catalunya, per no dir a tota Espanya o a nivell de mundial, pues, ha sigut un paper importantíssim durant aquests últims 100 anys i que considerem que d'aquí a 100 anys encara tindran aquest paper important com a un eix vertebrador pues, de la feina del sector, com és, de diferents sectors com és l'agricultura, no?
Sí, tant de bo. Dins
l'agricultura.
Tant de bo. Vosaltres esteu centrats en aquesta elaboració de l'oli d'oliva, estem parlant de l'oli ecològic, el verd llum, el verd groc i... podríem dir la joia de la corona, que és el Besses, un oli doncs, sí, que hem fet protagonista en alguna ocasió en aquesta antena de Ràdio Estel. Aprofitem per dir doncs, que aquests olis estan a la venda a través també de la vostra plana web, campdeservià.com, campdeservià.com, que tots els oients poden comprar aquests productes. Home, i també per què no dir-ho, no? Nosaltres, aquest coneixement que estem fent ara mateix a través de les zones de Ràdio Estel, precisament és també per recolzar doncs, aquest consum de producte autòcton de Catalunya, recolzar doncs, aquesta agricultura molt treballada, en aquests moments molt patida, i que necessita doncs, el recolzament de tothom, no? A part d'aquesta doncs, plana web, a partir d'aquí, doncs, on es poden trobar els vostres olis, Enric?
Bé, bueno, els nostres olis, cada vegada, bueno, també tenim diferents botigues a Barcelona, però cada vegada el tema de l'internet, de la pàgina web, de la compra, per aquí és més important. O sigui, el que vam veure nosaltres, per exemple, que el Covid, tot el dolent que va portar, pues a nosaltres ens va portar una cosa que va ser bona, que és que ens va posar en aquest món no? de la venda online, i és un tema que va vindre per quedar-se. Cada vegada pues, és un mercat que va creixent, va creixent, cada vegada la gent pues, a vegades intenta comprar més a origen, i això és una manera de comprar directament a origen, a part de que pues, bueno, des de les cooperatives i des de la nostra cooperativa i moltes altres, el que han fet és tindre una sèrie de... Pues, bueno, tindre tot un sistema de fer partir el producte allà on tu vulguis, no? Te'l porten. Clar, això facilita molt aquesta venda. I tu això que parlaves ara del recolzament, jo penso que és... per la nostra agricultura és bàsica, no? Per l'agricultura que representem nosaltres, que és l'agricultura familiar, no? Hi ha empreses familiars, empreses de pagesos petits, però aquesta agricultura necessita que la gent de ciutat tingui un reconeixement, que consumeixi aquests productes, no? De proximitat i productes que estan fets pues, d'una manera pues, molt més natural, siguin ecològics o no, però estan fets d'una manera, vull dir, que realment pensant en el consumidor. Una altra cosa ja és la gran agricultura extensiva, que cada vegada n'hi ha més, que és pues, els temes de grans empreses que al final tots són fons d'inversió, que és l'agricultura que avui en dia imposen al món, que porten el producte pues, del Marroc o del lloc que sigui, que a vegades més pues, productes del Marroc o d'altres llocs, amb uns preus que són molt més baixos que els d'aquí, i això pues, per nosaltres és com una mica una competència deslleal, no? Per això que aquest reconeixement, aquest recolzament del que pot ser, de la gent que viu a ciutat, que viu a d'això, pues, és bàsic perquè aquesta vida del món rural pugui continuar de la manera que és ara, no? Empreses familiars, de pagesos petits que fan un gran producte de qualitat perquè la gent pugui disfrutar, no?, d'aquest producte.
És evident, doncs, quedeu-vos amb aquests noms, l'ecològic d'aquesta cooperativa de Cervià, el Verd Llum, el Verd Groc i el Besses, un oli excel·lent, a més amb una imatge realment espectacular. Doncs mira que ara la setmana que ve és el dia de Sant Jordi, doncs també es pot que es regalen coses, doncs molt bon regal doncs, fer un obsequi d'una ampolla d'oli, que en definitiva és una mica un trosset de natura, que també regalem. Enric Dalmau, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te. Gràcies per passar una estona amb nosaltres en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya, i tant de bo doncs, que les coses es vagin solucionant a poc a poc. Aquesta malaurada sequera que tenim, que esteu patint d'una manera tan severa en aquesta zona, i també aquestes reivindicacions de la pagesia. També una abraçada molt forta. Gràcies, Enric.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies al responsable d'aquesta cooperativa de Cervià i també alhora al president de la denominació d'origen Les Garrigues. Fem una petita pausa, tot seguit estem amb més temes. Anem cap a la bona gastronomia. Avui també sabrem i volem saber com enfoca i com planteja la carta de primavera un restaurant tradicional a la ciutat de Barcelona. Tot seguit estem amb l'Àlex Palet, que ens parlarà també de les seves receptes ja de primavera. Tornem tot seguit.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Pues seguimos adelante en nuestra marcha informativa hasta la 1:00 de la tarde. Todavía quedan algunos protagonistas. Por cierto, antes de llegar a la 1, pasará por estos micrófonos también la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Pera Rincón de Soto. Con ella hablaremos también, ya no solo de la pera como elemento fundamental de su gestión, sino también con un chef, con un experto en cocina, que conocéis bien, asesor de este espacio de radio, Angueru Rodríguez, nos explicará también recetas con la pera como protagonista fundamental. Bueno, pero ahora mismo dejamos de lado la fruta como para ocuparnos de uno de los productos por excelencia que también estamos tratando estas últimas semanas, que son los buenos jamones, el jamón ibérico que tenemos en nuestro país, que es una verdadera maravilla, un patrimonio al que uno hay que sacarse el sombrero. Hoy visitamos la zona de Guijuelo, zona, como sabéis, por excelencia, que elabora unos jamones realmente extraordinarios. Y hemos escogido una empresa realmente muy interesante, con larga experiencia, creo que son 35 años aproximadamente de historia, esa segunda generación que está llevando a cabo trabajo desde Berman Ibéricos. Hoy queremos saber más de, ya no solo de su historia, sino de cómo hacen esa joya, esa maravilla que son los ibéricos. Y lo hacemos saludando a su gerente, es Manuel Pérez Martín. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Un placer. Bueno,
igualmente.
Os habrán dicho más de una vez que sois verdaderos artistas, ¿no?
Bueno, al final, el hacer un buen ibérico tiene su parte de arte. Entonces, la verdad que sí. Que elaboramos un producto que es un producto de tipo gourmet, como bien sabéis, y tiene su parte de arte también.
Uh-huh. Cuéntanos un poco vuestra historia. Yo decía, la situaba más o menos en 35 años, ¿no?, de recorrido.
Sí, nosotros, Berman, es una empresa familiar que fundó mi padre, Bernardino, en el año 1985. Actualmente, pues, la dirigimos mi hermana Ángela y yo, somos la segunda generación. Uh-huh. Y bueno, pues, mi padre fue el que, digamos, empezó este negocio de la nada. Sí que es verdad que mi padre estaba fuertemente influenciado por su padre, que al final era trabajador en la industria cárnica para otro fabricante, y mi abuelo por parte de mi madre, que tenía una industria chacinera.
A partir de aquí, bueno, pues como se dice coloquialmente, de casta le viene al galgo, y va siguiendo la familia ese recorrido con el ibérico como elemento fundamental en una zona especialmente rica, ¿no? Oye, ¿qué tiene esa zona de Guijuelo que le da este carácter tan, tan particular, ¿no?, a vuestros productos?
Claro, Guijuelo, estamos hablando al final, pues, de la cuna del jamón ibérico en España. El tema de Guijuelo con los jamones al final viene también un poco condicionado por la situación que tiene el pueblo, por la situación que tiene Guijuelo. Guijuelo se encuentra rodeado al final de las sierras de Gredos, de la Sierra de la Cubatilla en Béjar, y en Guijuelo podemos hablar de un microclima. Es un microclima que hace que se obtengan piezas, tanto en paletillas como en jamones ibéricos, de alta calidad. Hablamos de que en Guijuelo, pues, los inviernos suelen ser inviernos largos y fríos, con heladas nocturnas habituales, los veranos son cortos y calurosos, entonces esto hace que se favorezca la curación natural de las piezas ibéricas. Esto es muy importante, el clima que tenemos en Guijuelo hace que se obtenga un jamón de alta calidad.
Uh-huh. Es evidente que ese clima, la humedad, los grados de humedad también, ¿no?, son muy interesantes y muy importantes, ¿no?, a la hora de hacer un buen ibérico, ¿no?
A la hora de hacer un buen ibérico es muy importante controlar la humedad en todo el proceso. En Guijuelo, al final, la curación de nuestros jamones y paletas se lleva a cabo de una forma muy artesanal, de una forma muy natural, como lo han hecho nuestros abuelos siempre. En Guijuelo lo que tenemos al final son secaderos naturales, bodegas también naturales, en las que abrimos y cerramos las ventanas de forma tradicional, como se ha hecho toda la vida, en función del clima que tenemos fuera. Es muy importante que la humedad no afecte al jamón y a la paleta, con lo que nosotros los días de lluvia, pues, cerramos todas las ventanas. Los días que son secos y de oreo, como se dice aquí en Guijuelo, abrimos las ventanas. Este proceso es fundamental para la curación del jamón.
Bueno, amigos, hoy estamos hablando de buenos jamones, y desde luego, si queréis un buen jamón, lo tenéis aquí en Berman Ibéricos. Por cierto, si queréis, podéis hacer vuestras compras, vuestros pedidos, a través de dos canales. Uno de ellos es la web, la compra online, es ibéricosberman.com, ibéricosberman.com, y si no, también a través, se pueden hacer pedidos telefónicamente, Manuel.
Sí, nosotros al final atendemos tanto al cliente por página web como a través del teléfono, porque sí que es verdad pues que hay clientes que prefieren un trato un poco más personal, un poco más directo. Entonces tenemos un teléfono en el que se puede contactar de forma directa con gente de fábrica y se le puede atender.
Bueno, el teléfono es el 628-748201. 628-748201. Ese es el teléfono para cualquier pregunta, duda, pedidos directamente. Y si no, si lo queréis hacer online, podéis hacer a través de ibéricosberman.com. Se hace el pedido. 24, 48 horas. Tenemos la criatura en casa, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros trabajamos al final con agencias de transporte que nos aseguran una entrega rápida, que eso también es muy fundamental. Uh-huh. Entonces, en 24, 48 horas desde que el cliente realiza el pedido, el cliente tendría la mercancía en casa.
Uh-huh. A partir de aquí, cuando tenemos el jamón en casa, bueno, pues ya uno está más acompañado, que un jamón en casa acompaña mucho. La importancia del corte. Déjame que entre en este tema, en este capítulo, porque me parece fundamental. Podemos estropear un excelente jamón y un jamón mediocre, si está bien cortado, también gana mucho, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿no? Jamones espectaculares, el corte es muy importante, ¿no?
El corte es un proceso muy fundamental. Al final, cuando tú comes un jamón o una paletilla ibérica, que esté bien cortado es fundamental. Hay mucha gente que no es profesional del corte, pero que corta muy bien las piezas en casa. Uh-huh. Entonces yo sí que es verdad que a nivel particular recomiendo que la persona que sepa cortar bien el jamón, que compre el jamón en pata, porque recién cortado es como el jamón tiene el aroma más potente, el sabor. Entonces digamos que el jamón gana cuando está cortado de forma directa con el cuchillo. Pero sí que es verdad que, pues, como es incluso mi caso, que no soy un gran cortador de jamón, al final tenemos la opción de coger el jamón loncheado, de comprarlo ya cortado por profesionales que tenemos nosotros aquí en fábrica. ¿Cuál es la ventaja al final de comprarlo loncheado? Pues que la persona que no esté acostumbrada a cortar el jamón o que no coma mucho jamón y quiera que se le mantenga el jamón perfecto, pues lo puede comprar de esta manera. Yo recomiendo, si saben cortar el jamón, que hagan el corte ellos y que lo compren en pata, pero si no, que lo compren loncheado. Eso sí, cuando se compra el jamón loncheado, voy a dar un consejo a la hora de comerlo, que no es muy conocido, y es simplemente el sobre de jamón o de paletilla ibérica que ya está cortado a cuchillo, antes de consumirse, cuando lo sacamos del frío, porque se debe siempre conservar en frío, ¿vale?
Sí.
Se debe introducir en un grifo, por ejemplo, de agua caliente durante 30 segundos a un minuto. Es decir, tenemos que calentar un poco ese sobre de jamón. Una vez caliente el jamón, lo podemos colocar en un plato que podemos también meter 30 segunditos al microondas y prácticamente estará como recién cortado.
¿Qué durabilidad tienen? O sea, por ejemplo, si os encargan un jamón y vosotros lo enviáis loncheado, esos sobres de jamón, ¿qué durabilidad tienen siempre conservados en el frigorífico?
Correcto. La durabilidad del jamón es de aproximadamente un año. Es decir, un año desde la fecha de envasado. Nosotros normalmente cuando recibimos un pedido loncheado, procuramos que el jamón se lonche en el momento, se corte en el momento y se envíe en el día. Con lo que desde que nosotros enviamos el producto tiene una durabilidad de un año. Uh-huh. Eso sí que siempre hay que mantenerlo en frío, ¿vale? Hay que mantenerlo normalmente en una nevera, en un arcón, si no hay nevera pues en un sitio fresco, pero hay que conservarlo en frío el sobre.
¿Con qué jamón nos vamos a encontrar, Manuel? A ver si somos capaces de transmitir con la palabra los sabores, olores, texturas, colores de la grasa, en fin, en vuestro caso, ¿no? Esos ibéricos Berman, ese jamón ibérico que tengo aquí una foto en el ordenador, fantástica, sí, que es una maravilla, casi sale el jamón de la pantalla, ¿eh? ¿Con qué jamón nos vamos a encontrar? ¿Cómo lo podrías definir?
Bueno, pues nos vamos a encontrar con un jamón que se cura de forma muy lenta, ¿vale? Nosotros piensa que los jamones de cebo ibéricos, por ejemplo, se sacan con un periodo mínimo de 3 años de curación y luego en bellota nos estamos yendo a un periodo de 5 años aproximadamente, entre 4, 5 y hasta 6 años de curación. La curación que hacemos es una curación, como te he comentado antes, de forma totalmente natural, abriendo las ventanas. Esto que hace que al final obtengamos un producto con un sabor y un aroma inconfundible. Nos vamos a encontrar con un jamón con una grasa infiltrada bastante importante, con una muy buena veta, y al final un aroma y un sabor además dulce, por decirlo de alguna manera. Nosotros salamos los jamones con una cantidad de sal muy, muy, muy bajita, con lo que vamos a obtener, con la baja concentración de sal y la curación natural que le damos a la pieza, vamos a obtener un jamón dulcito, que es el sabor característico del jamón al final de guijuelo.
Bueno, pues con esa maravilla os vais a encontrar. Si queréis la compañía de un buen jamón de guijuelo, podéis hacerlo a través de esa página web, ibéricosberman.com, ibéricosberman.com, y si no, recordar ese teléfono, 628-74-8201. También se pueden hacer esos pedidos a través del teléfono. Manuel Pérez, ha sido un placer hablar de jamones contigo. Muchísimas Igualmente. Gracias. Y oye, 35 años más de historia como mínimo, ¿eh?
Sí, esperemos que nos acompañe al menos otra generación más.
Hombre, seguro que sí. Un abrazo fuerte desde Cataluña, que por cierto creo que es una tierra especialmente que consume vuestros productos, me dijiste.
Pues sí, la verdad que es una tierra a la que yo aprecio y tengo mucho cariño, porque nosotros tenemos mucha clientela allí en Barcelona, Lérida, Girona. Entonces habitualmente vamos a Cataluña y la verdad que es una de las tierras favoritas mías, porque aparte ya de que trabajemos, pues oye, siempre que vamos pues nos han tratado muy bien. Y la verdad que estamos encantados.
Seguro que sí. Bueno, Manuel, repito, un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Cuídate mucho. Adiós, hasta
un
otra.
Un saludo.
Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos con más protagonistas. En unos instantes ya nos espera la presidenta del Consejo Regulador, Pera Rincón de Soto. En unos instantes saludamos a Eva Lafraya.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Trotamundos.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos. Estamos en la segunda hora de programa. Esto, en fin, va siguiendo su marcha hasta la una en punto de la tarde. Todavía nos quedan diferentes protagonistas. En unos instantes saludaremos también en unos minutos a un excelente pastelero que tenemos en Cataluña, que realmente nos hablará de una especialidad muy particular. Vincularemos esa gastronomía, esa pastelería, con el mundo de la historia. Espero que no os lo perdáis, porque es un tema realmente muy interesante. Bueno, pero ahora mismo sabéis que últimamente en estos últimos programas estamos planteando platos cuya receta comporta alguna tipo de fruta, algún tipo de fruta. Hoy queremos poner sobre la mesa unas recetas, y lo haremos en unos instantes con Ainguero Rodríguez, es, como sabéis, asesor gastronómico de este espacio de radio. En unos instantes lo saludaremos, que nos planteará dos recetas muy interesantes con la pera de Rincón de Soto como uno de los elementos fundamentales dentro del proceso de elaboración. Por tanto, ya que hablamos de este producto, hablamos de esta pera de Rincón de Soto, que por cierto aquí en Cataluña tiene muchísimo éxito, vamos a saludar también esta mañana de sábado a su presidenta, la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pera Rincón de Soto, nuestra buena amiga Eva Lafraya. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Un placer saludarte, Eva. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Igualmente. Pues vamos muy bien, estamos contentos, porque nos está lloviendo, hemos tenido una buenísima floración, ya estamos en la caída de pétalo, y día a día, Miguel.
Bueno, porque habéis conseguido, a través del Consejo Regulador, a través de la cosecha de la producción de peras de Rincón de Soto, prácticamente cerrar anualmente, ¿no? O sea, se puede comer pera de Rincón de Soto prácticamente todo el año, ¿no?
Sí, 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 sí. Por ejemplo, empezamos a cosecharla en agosto, pero tenemos centrales que hasta el mes de junio, últimos de julio, primeros de julio, tenemos pera.
Por tanto, un privilegio, y además un privilegio que tenemos el placer de tener aquí en Cataluña, muy presente y cada vez con más intensidad. Creo que estáis muy integrados, ¿no? Un poco en el sector, en el mercado catalán.
Sí, sí, además vamos creciendo. O sea, estamos encantados de que les guste tanto nuestro producto y que lo valoren, porque en Cataluña vamos creciendo. O sea, que eso es que les gustan nuestras peras y valoran.
Sin duda, nos gusta lo bueno aquí, ya lo sabes, ya lo sabes.
Bueno, no me cabe duda, y además estamos agradecidísimos.
Es un producto realmente muy versátil en la cocina. Incluso vosotros, a través del Consejo Regulador, la denominación de origen, potenciáis concursos, certámenes, encuentros en los que cocineros presentan unas recetas realmente extraordinarias, ¿no? Con la pera como protagonista.
Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos con diferentes cocineros de Aciegas, de lo que es de La Rioja, bastante. En Valencia también. En Cataluña todavía no. Mira, pero la verdad que sí, que son cocineros fantásticos. Me imagino que como el que vamos a escuchar luego.
Ah, sí. No, luego no. Ahora. Ahora mismo ahora. Lo vamos a escuchar. Aingeru Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de que nos acompañes de nuevo y que nos expliques. Oye, me has enviado déjame que te presente a Eva Lafraya, la presidenta del Consejo Regulador de la denominación de origen. Te decía, Aingeru, nos has enviado dos recetas, tartaletas de ricota con pera y, desde luego, también una receta muy interesante, que es mogote de cerdo ibérico en salsa de peras. Es un producto realmente muy versátil, gastronómicamente hablando, ¿no, Aingeru?
Bueno, las peras, ya lo dicen, es la pera, ¿no? Es la pera, mejor expresión imposible. Combina con todo, sobre todo con la caza, por ejemplo, con el cerdo ibérico, en fin, incluso con muchos pescados, ¿eh? Con el rodaballo, que tiene potencia. Combina perfectamente con cualquier plato que a uno se le ocurra, tanto al natural como guisadas, como en crema, como quieras. Es que es muy versátil la pera, ¿eh?
Bueno, cuéntanos estas tartaletas de ricota que nos has preparado hoy.
Pues es muy sencillo, porque hacer unas tartaletas de ricota, pues las tartaletas las podemos hacer nosotros o las podemos comprar hechas. 8 tartaletas, vamos a ser generosos, 200 gramos de queso de ricota, quiere decir que el ricota es un queso, 140 gramos de yogur griego, dos huevos, 40 gramos de azúcar, 2 cucharitas de maicena, medio limón exprimido y al lío, ya está. Y las peras, pues 4 peras laminadas muy finas, una pera muy picada, pistachos triturados, jengibre en polvo y miel opcional. Y pues fácil, vamos a meter todo a la batidora, el queso ricota, una pera limpia y descorazonada, muy picadita, los yogures griegos, también se pueden poner naturales, pero sin edulcorantes. Azúcar, maicena y 2 yemas de huevo, batir hasta mezclar bien todos los ingredientes y añadir un poquito de zumo de limón para dar ese pequeño toque cítrico, y batir el huevo y reservar al frigorífico. Y luego vamos a lavar y cortar las láminas finas de las peras y vamos a picar los pistachos, lo vamos a poner en rodajitas alrededor de las tartaletas, vamos a rellenar con la ricota esas tartaletas y luego, pues muy fácil, al horno, pues aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados hasta que queden doraditas. Espectacular por donde lo veas, ¿eh?
¿Qué te parece, Eva?
No, es que tiene una pinta, nada más de escucharlo. ¡Qué bueno!
Bueno,
qué bueno, oye.
La verdad,
y lo comparto con él totalmente, lo de que es muy versátil la pera.
Sí, bueno, de hecho, antes, preparando esta charla con Eva Lafraya, me decías, que también tienes unas recetas muy interesantes. Es que la verdad es que es inacabable, ¿no?, la aplicación de la pera en la cocina.
Sí, mira, nosotros, Ángel, hacemos una tortilla de patata con pera. Sustituimos la cebolla, la cantidad de cebolla que vayas a echar, por la pera. y sale jugosísima y buenísima. También hacemos un pincho, que aquí es muy típico. Ponemos una tostada de pan, encima una rodajita, ni fina ni gorda, a la plancha. Luego ponemos un filetillo de foie, ese es el pincho de bocado, y luego encima le ponemos cebolla caramelizada.
Bueno, con uno...
Está buenísimo.
Anda que no sabéis comer pinchos en La Rioja, ¿eh?
Sí que sabemos, sí.
Anda que no sabéis. Con una buena copa de vino, eso ya uno toca el cielo, ¿eh? Toca el cielo. Bueno, Engueru, mogote de cerdo ibérico en salsa de peras. Déjame que diga que el mogote es un poco como el cabecero del lomo, ¿no?
Sí, pero desprovisto de la presa. O sea, le sacamos la presa,
¿sí?
va allí y aprovechamos el mogote, que es la otra parte, el lomo de contra, vamos a decir así, que está, vamos, espectacular. Más ir de montaras, es una pasada, es tremendo, ¿no? Cerdo ibérico, yo siempre me decanto por cerdo ibérico, y 100% ibérico, y si puede ser de bellota, pues mucho mejor. Y luego, uh-huh, pues es muy fácil, es una receta que tiene muy poquitos ingredientes, yo siempre digo que menos es más, en este caso el producto ya es el copón, vamos a decirlo así. 1 kilogramo de mogote, hay que ser generoso, no vamos a andar con medianías, sal, manteca de cerdo y caldo de verduras, punto. Lo vamos a asar muy lentamente, si lo hacemos a la brasa, muy alejado de las brasas, y si lo hacemos al horno, a baja temperatura, 70 grados, no hace falta mucho tiempo, eso sí, nos hace falta. Luego ya le daremos un golpe fuerte de brasa o de horno, como queramos, ¿no? Y para la salsa de peras de Rincón de Soto, que son espectaculares, que yo las gasto, de hecho que en Cataluña no, yo hace mucho que las gasto, por suerte, y las conozco, pues 1 kilogramo de peras de Rincón de Soto, 150 gramos de mantequilla, 2 cebollas, 200 gramos de azúcar y una copita de brandy. Contra mejor es el brandy, mejor sale esa cremita que vamos a hacer con las peras de Rincón de Soto. Y nada, vamos al lío. Vamos a pelar las peras, las vamos a cortar 2/3, las vamos a cortar en daditos. La mantequilla también la vamos a cortar en daditos, la vamos a fundir en daditos, que es más homogénea a la hora de fundir, y el resto de las peras las vamos a laminar, ¿eh? Las vamos a pegar un laminadito, las vamos a caramelizar un poquito en la sartén para adornar, las vamos a usar a gajos, ¿eh? Vamos a hacer. Y nada, cuando empieza a caramelizar esta blanda, retiramos y reservamos. Y en la misma sartén ponemos la cebolla cortada muy picada, dejamos que poche, meteremos las peras a daditos, que ya tenemos la mantequilla y también, lo vamos a regar todo, lo vamos a tirar, vamos a echar esa copa de brandy, que cuanto mejor sea el brandy, mucho mejor, y automáticamente ya le damos esa reducción necesaria y vamos a triturar. ¿Y luego cómo vamos a emplatar? Pues vamos a, muy muy sencillo. Vamos a cortar ese mogote en finas lonchas, con un ángulo de inclinación de 45 grados, un poco oblicuo, para que nos quede prolongada el corte y se vea toda la veta del mogote, que es preciosa, visualmente es una maravilla. Y vamos a adornarlo, una vez que lo tengamos en el plato, lo vamos a adornar con esa salsita y con esos gajos de pera, que, bueno, pues hacen las delicias, claro. Y uh-huh, un plato súper fácil. Y siempre, siempre generosos con la carne. Hay que llevar un kilo mínimo de mogote.
Bueno, pues no está nada mal. ¿Qué te parece, Eva? Esta receta también buena pinta, ¿eh?
Me parece buenísima, y es que además no sabía lo que era el mogote. O sea, que es que ahora encima, si no te importa, lo voy a comentar en la denominación. Porque es que esto tiene una pinta buenísima.
Sí, sí, pues la verdad es que es una receta espectacular. Y además, Engueru, el hecho de aplicar fruta a esta tipología de recetas me da la sensación de que también, en fin, es un complemento ideal, ¿no?
Mira, la fruta en todos sus componentes. Y hablamos de la pera de Rincón de Soto, que es una cosa espectacular, y yo he dicho que lo gasto hace mucho tiempo, y mis platos siempre llevan fruto. El que me conoce ya sabe que meto mucha fruta en los platos, y alguna hortaliza chula, que también hay, muchísimas. Pero lo importante es incorporar toda la fruta en general a todos los platos, sean bacalao, sean carne, sean pescados. O sea, es que la fruta es muy versátil. En el caso de la pera, que no tiene ese dulzón exagerado, pero tiene un punto dulzor tan rico, que está ahí intermedio, ahí, que prácticamente no hay que añadir de nada. Esta pera Rincón de Soto es espectacular. Uh-huh. Espectacular para hacer lo que queramos con ella, ¿eh?
Seguro que sí. Eva, ¿qué proyectos tenéis
Muchas
ya para
gracias.
Acabar? Bueno, anda que no tenéis un buen comunicador aquí en Cataluña, ¿eh?
Ya lo creo, Holly. Muchísimas gracias por valorar tanto nuestras peras. De verdad, sabemos que son muy buenas, ¿eh? De verdad, pero que lo valore alguien así... enormemente gracias.
Bueno, te puedo garantizar que es un chef reconocido en Cataluña y que se siguen sus recetas. Te preguntaba, Eva, ya para acabar, no te queremos entretener más, desde el Consejo Regulador Denominación de Origen, Pera Rincón de Soto, siempre tenéis 10.000 ideas, 10.000 propuestas alternativas. ¿Hacia dónde van los mensajes en este momento?
Pues en este momento los mensajes van a que, mira, nos estamos dando cuenta de que la gente pues se está olvidando. Yo no sé si por cómo estamos económicamente o por qué, pero no te creas que la gente está comiendo mucha fruta ni mucha verdura. No. No, Miguel. Entonces estamos haciendo todo lo que podemos, ¿sabes?, para en los niños, en la juventud. Intentamos hacerles ver que hay que comer fruta y hay que comer pera de Rincón de Soto. Ese es nuestro cometido, o sea, porque nos estamos dando cuenta que no lo sé por qué, pero no se está comiendo tanta fruta.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver si se rompe esa tendencia, ¿eh? Y vamos, ojalá que se dé cuenta todo el mundo, pues, que merece la pena comer fruta, verdura, eso que dicen, ¿no?
Por nuestra salud y nuestro paladar, en este caso.
Efectivamente. Querida Eva, te envío un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos, y que sigan los éxitos y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ti y a Angele. Muchísimas gracias.
Gracias. Muy buenos días. Eva Lafraya, la presidenta de ese consejo regulador, la denominación de origen Pera de Rincón de Soto. Como siempre, haciendo su trabajo, difundiendo, divulgando el conocimiento de ese producto, que desde luego es el elemento fundamental de cualquier consejo regulador. Querido Ingeru, te dejo, que hoy has hecho doblete en este programa, ¿eh?
Muy bien, me encanta.
Cuídate mucho y gracias por las recetas.
Un abrazo muy grande, ¿eh?
Por cierto, he tomado nota, un día me las haces, ¿eh? Que eso hay que probarlo, ¿eh?
Pues cuando quieras.
Bueno. Gracias, Ingeru, un abrazo, buen fin de semana.
Adiós.
Nosotros seguimos, en unos instantes hacemos una pausa y afrontamos la recta final de esta sección. Hoy hablamos y endulzamos esta antena, ya lo digo, con un pastelero de reconocidísimo prestigio en Cataluña, Jaume Sàbat, en unos instantes en esta sintonía.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu, quan viatgeu, que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Avui veig tan plens els braços, tan buides les mans. Ara sento per allà un pas, com creix el desengany. Ja una nit és a les cases, l'amor és un combat. Ja la gent no gosa creure.
Uns minuts us anunciàvem també que la darrera part d'aquest espai de ràdio, aquesta edició del programa d'avui, també a la nostra secció en la que promovem el sector de la pastisseria, doncs comptem amb el privilegi, la veritat ens encanta, saludem en uns instants amb un dels pastissers més reconeguts de Catalunya, és el Jaume Sàbat, eh? Darrere hi ha una família de molts i molts anys dedicats en aquest noble ofici de la pastisseria. En uns instants en parlarem, i sobretot parlarem dels anomenats rosetons del monestir de Sant Cugat del Vallès. Tot un emblema de la història, de l'arquitectura d'aquesta localitat barcelonina i també de la pastisseria. En uns instants saludarem, ja ens està escoltant, el Jaume Sàbat en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Però abans, ja que estem fent història, home, només faltaria que aquí ha de participar el nostre col·laborador, company d'aquesta casa, Joan Pallarès, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
A més, tu estimes especialment Sant Cugat i sobretot reconeixes aquest patrimoni que tenim amb el monestir, no?
Home, immensa. El monestir i altres patrimonis, és a dir, altres, perquè normalment la gent pensa en el monestir, però en teniu bastant més. Teniu bastant patrimoni més alt, i bueno, més alt que el monestir, jo crec que no, però dir, més interessant també, i que s'hauria de divulgar. Però bé, en general, la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona són capaços de fer 400 quilòmetres per visitar el monestir. Però, en canvi, tot allò que tenim allà a dins de la conurbació, passem de llarg. Ens sembla que si no fem quilòmetres de carretera, la sang no s'oxigena, no? I Sant Cugat, doncs, bueno, hi ha un munt de coses, ja et deia, que veure, i, bueno, doncs, per començar, aquest emblemàtic monestir que tenen, que, a més, havia sigut campament romà, església pelocristiana, i, bé, aquí la presència del cristianisme, doncs, va ser a primera hora, és a dir, contemporània a l'època romana, i, en fi, va dir que des del segle IX, un claustre, uns finestrals, uns detalls de molta història, uns capitells que parlen, la monumental porta, la porta principal és monumental, és apoteòsica, i va ser construïda al segle XV, i juntament amb ella, al seu damunt, pues, aquest rosetó, aquesta rosassa, de fa ni més ni menys 8,2 metres de diàmetre. I, a més, recorda pues, aquelles grans rosasses, rosetons, de, en fi, de Santa Maria del Mar, de l'església de Santa Maria del Pi, de la catedral de Tarragona, que són pràcticament les que destaquen pràcticament sobretot la façana d'aquell monument, no? En el cas de Sant Cugat, també s'hi han d'afegir dues rosasses més petites que té a banda i banda, és a dir, els cantors laterals, els cantors de les naus laterals, hi ha una rosassa a cada cantó més petiteta. I bé, a part de l'art, jo crec que l'arquitectura crida va una mica parella amb la dolcesa de les línies arquitectòniques en la rebosteria, i bé, doncs és una mica aquest art posat a l'obrador. Aquells picaparers de la catedral del Mar que parlaven que a poc a poc anaven pues, fent amb les seves pedres, llaurant pedres i fent d'unes roques dures fer-ne unes línies dolces, doncs pues, una mica també els seus hereus són precisament els pastissers d'avui en dia, no? Que ens endulcen la massa i evidentment ens fan, doncs, amb pedres, ens fan autènticament petites catedrals del bon gust i del paladar.
Mm-hmm. Doncs parlaves del rosetó de 8,2 metres de diàmetre. Home, els rosetons del monestir a nivell de pastisseria no tenen aquestes dimensions, però són també molt grans en quant a sabor. Anem a conèixer aquesta recepta. Jaume Sàbat, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Què tal a tothom?
Imagina't que heu de fer rosetons de 8,2 metres de diàmetre, eh?
Home, si ens ho posem al cap és possible, però no.
Home...
Seria massa complicat, tu.
Vinguem de la família Sàbat, tot és possible. A nivell de pastisseria. Jaume, un plaer. Gràcies per atendre'ns, gràcies per passar una estona amb nosaltres. A més, ens fa especial il·lusió. Primera, perquè jo soc... client vostre, per tant, reconec el vostre nivell pastisser, i segon, perquè crec que tu ets oient de Ràdio Estel.
Sí, l'escolto, perquè bueno, m'agrada, i és una emissora que doneu qualitat i tot això. Uh-huh. M'ha agradat molt, en principi, la introducció del Joan, que veig que està il·lustrat, per dir alguna cosa, de molt il·lustrat dels rosetons i del poble de Sant Cugat, cosa que jo no sabia algunes coses que ha dit, i això que sóc de Sant Cugat de tota la vida.
Uh-huh.
Però bueno, sí, la qüestió és això dels rosetons. També he vist que en deien rosasses, el Joan.
Sí.
Jo vaig tindre certa polèmica amb els rosetons, que va haver gent, que saps, aquella gent que fila molt prim i tot això, i se'n van queixar de que hauria que canviar el nom de Rosetó, que és molt famós, del monestir, a Rosasses. Però, bueno, vam estar-ho mirant en el Pompeu Fabra i tot això, i es veu que es pot dir de les dues maneres en català, eh? Però, bueno, la qüestió és que els rosetons, gràcies a Déu, en venem molts, i la gent se'ls endú de viatge i els exporta de Sant Cugat cap a les afores, diguéssim.
En soc conscient. Com va sorgir la idea? Crec que va ser en el 51, no? 1951, sí, sí. Doncs que...
El meu pare, que era un gran professional, es va establir a Sant Cugat en 1951. El meu pare ve de pagès, de la masia de Can Sant Joan, aquella masia que hi ha entre Sant Cugat i Rubí.
Sí.
Que per això hi ha l'estació dels ferrocarrils de Sant Joan i tot això. I a l'establir-se Sant Cugat va voler fer una pasta típica de Sant Cugat, que de fet és una pasta típica de la pastisseria Sàbat, perquè no la fa ningú. I li va demanar permís a mossèn Griera, que era llavors el mossèn o el capellà del poble en el 51, perquè ens deixés donar el nom de rosetons del monestir. Mossèn Griera, en aquella època, encantat, li va dir que sí. I a partir d'aquí hem fet els rosetons.
Uh-huh.
És una cosa molt artesanal. També et diré que a casa meva passen molts professionals a fer un estatge. Passen, jo què sé, francesos, bascos i catalans, han passat molta gent. Tenim totes les fórmules de la pastisseria obertes, però a la dels rosetons és l'única que és secreta, que passa de pares a fills. Vull dir, és com la fórmula de certes begudes carbòniques que hi ha molt famoses en el món, i res, que ho tenim guardat i passa de pares a fills aquesta fórmula.
Està molt bé, està molt bé, per cert, de pares a fills, perquè crec que ja és la tercera generació que ja està involucrada, no?, a les pastisseries Sàbat.
Sí, sí, jo vaig heredar del meu pare el negoci i tot això. Jo l'he mantingut, que ja és dificilot, i l'he ampliat, i ara ja tenim uns fills que ja venen a darrere, vull dir, hi ha una altra saga de gent jove que continua amb el negoci. Sí, mm-hmm. Sí, és. Et diré també que no és fàcil avui dia, perquè els pastissers que som artesans, diguéssim, molt artesans, en quedem pocs, perquè avui dia ja saps que tot és franquiciat i qualsevol persona pues, li porten el gènere i el ven. Hasta les gasolineres venen pastissos per dir alguna cosa, o els supers marxers i tot això. Nosaltres continuem amb l'esperit artesà i antic i clàssic. En quedem pocs, però ens mantenim, tu. Ens mantenim i lluitem per mantindre l'ofici.
I tant que sí. Amics, si esteu per Sant Cugat, si ens esteu sintonitzant des d'aquesta zona, teniu previst anar cap a Sant Cugat, que sempre és un plaer. La pastisseria Sàbat, jo crec que és una de les aturades que heu de fer en aquesta localitat, a la Rambla Ribatallada 8 i també a Santiago Rusiñol 46, ben a prop del monestir de Sant Cugat,
sí, sí.
Efectivament, d'aquest rosetón, que és un emblema de la ciutat, i aquesta pastisseria, doncs, que vosaltres aneu seguint una mica la roda de... Ens deia el Joan, no fa pas massa, en aquesta mateixa secció, que pràcticament, no sé si tots els dies, però tots els dies de l'any hi ha un pastís doncs que fa referència, doncs, amb algun emblema, no?, amb algun motiu.
Sí, et diré una cosa. A veure, els pastissers aquí a Catalunya, els artesans, ens agrada mantenir la tradició de totes les diades. Fora de Catalunya, Espanya, diguéssim, sí que tenen diades, però en tenen res. Per Nadal i para de comptar. En canvi, aquí a Catalunya hi ha molta tradició. I ens va bé a tots, als pastissers de Catalunya, perquè t'inventes el pastís de Sant Jordi, les muntanyes de Montserrat per la Mare de Déu de Montserrat, a part les diades importants que són els panellets, Nadal, les coques de Sant Joan i la Pasqua, les mones de Pasqua. Però nosaltres n'hem perdut, perquè abans, per exemple, abans es feien per Sant Cristòbal es feien els volants de Sant Cristòbal, que era un tortell amb tres tires que anaven cap al centre i al mig hi posaves una cirera que representava el clàxon d'un volant de cotxe. També tenien els martells de Sant Eloi, tenien moltes més coses, però aquí encara mantenim, encara, les coques de llardons pel Dijous Gras. Vull dir, mantenim moltes històries que... A veure, el nostre ofici és endolçar la vida a la gent, tu.
I tant.
És un ofici molt maco, això,
I tant, i tant que sí. Maco, sacrificat i molt vocacional, no?
Sí, el meu pare sempre deia que fer un pastisser és una mica com ser capellà. Tens que tindre la vocació per ser capellà, tens que tindre la vocació per ser pastisser.
Sí, sí.
Avui dia hi ha pastissers que molt bons, molt bons. I aquí a Catalunya tenim... Jo no sé, però potser faig una mica massa de país, però tenim la tirada, no, potser és per la presència apropiada a França, però sempre han sigut una mica la màquina dels pastissers aquí a Espanya, diguéssim. Els catalans sempre hem inventat coses, hem sigut molt... ens hem bellugat, hem estudiat... Vull dir, tirem del carro bastant, i no estic fent país, però és que és la realitat. Vull dir, hi ha molts pastissers bons de tot Espanya que sempre han passat per alguna escola o per unes experiències aquí a Catalunya.
Mm-hmm. És ben cert, És ben cert. En moltes ocasions hem dit, doncs, que en aquest espai de ràdio, que si vols conèixer bé una localitat, fes una tertúlia amb l'alcalde, el mossèn i el pastisser d'aquella localitat,
I a l'estanquer.
Sí, exacte. I et donaran tota la riquesa històrica del dia a dia, doncs, d'aquell poble o d'aquella ciutat,
Són els que manen, sí.
Sí, senyor. Jaume Sàbat, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te entre nosaltres. Mil gràcies per aportar, doncs, aquesta riquesa pastissera en el nostre espai de ràdio. Enhorabona i felicitats per la vostra història i, sobretot, pel dia a dia, per aquesta empenta que teniu i per aquesta pastisseria, que jo des d'aquí reivindico que és boníssima. Qui no la coneix, l'ha de conèixer. Pastisseria Sàbat de Sant Cugat, que és una delícia. Una abraçada ben forta, gràcies.
Gràcies a vosaltres i sobretot, endolcius a la vida, tu, que això és molt divertit,
sí, senyor,
i molt important.
La propera diada, el dimarts 23, Sant Jordi.
Sí, Sant Jordi, els pastels de Sant Jordi, sí,
exacte,
senyor. Vinga, endavant.
Una abraçada, gràcies, Jaume.
Vinga, gràcies.
Gràcies, molt bon dia. Adéu. Joan Pallarès, company, gràcies a tu també, bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Quasi la 1:00 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra atenció i companyia. I tornem el proper dissabte. Mentrestant, que tingueu la millor de les diades de Sant Jordi. Res més. Bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal. Done a dirty...